Tot Catalunya, amb Joaquim Balaguer.
Comencem per aquest balanç dels Mossos d'Esquadra, que estan de normalitat en les primeres 24 hores de desplegament a les comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el Garraf i la part del Baix Llobregat, on encara no s'havien desplegat. En total s'han practicat 7 detencions, s'ha rebut 144 denúncies i hi ha hagut 158 incidents. Les dades les ha recollit a Sant Feliu de Llobregat Josep Ferrer.
En aquestes 24 hores s'han sortit al carrer 270 patrulles de les 12 noves comissaries que han començat a operar des d'ahir a la mitjanit. En total s'han practicat 12 detencions, 7 d'elles a càrrec dels Mossos d'Esquadra i la resta per diferents policies locals. De les 12 detencions, la meitat han estat per violència de gènere. Joan Delor és el secretari de Seguretat Pública.
D'aquestes 12 detencions, 6 ho han estat per diferents tipus del que hom actualment coneix com violència masclista, amb les seves diferents formes i variants, tant practicades per també agents del cos de Mossos d'Esquadra com també per membres de la policia local de diferents municipis.
Delor també ha indicat que dels 158 incidents registrats, un 30%, han estat per alarmes que s'han activat per diversos motius i la resta per danys contra la propietat privada.
11 minuts i arribarem a les dues. Els treballs de reforçament de les vies de Renfe a Bellvitge i les prospeccions geològiques per assegurar el terreny en aquesta zona avancen a bon ritme i molt probablement dilluns ja es podrà donar una data pel restabliment de les dues línies de rodalies que estan tallades. El delegat del Ministeri de Foment a Catalunya, Jordi Prat, ha visitat aquest matí les obres i l'oficina d'informació al ciutadà que la DIF ha obert a l'Hospitalet. Tenim una unitat mòbil a Bellvitge. Gerard López, bon dia.
Hola, bon dia. Fins ara s'han acabat dues tasques. Una és l'anomenat procés d'estintolament, que consisteix en fer rígida la via de Renfe al seu pas per al túnel de ferrocarrils. I també s'ha acabat ja la col·locació de les cables taques, que serveixen bàsicament per ajudar a aïllar les pantalles del túnel respecte als fonaments de la via convencional. Ara la tasca que encara no s'ha acabat és l'auscultació de la via cada 3 metres. De moment, en dos dies s'ha mirat el subsol a una tercera part del quilòmetre i mig afectat i fins ara ha fet falta reforçar el terra amb formigó en el 30% dels casos. Respecte als sorolls nocturns, el director d'infraestructures d'ADIF per aquesta línia, Rafael Rodríguez, ha dit el següent.
Las obras por la noche se han detenido, excepto en los puntos donde tenemos que estar trabajando obligatoriamente de noche, es decir, en la parte de la vía y en la zona donde después, cuando empiecen a pasar otra vez los trenes, tendremos que aprovechar la banda de mantenimiento. No obstante, las actividades más ruidosas que teníamos meses pasados ya las vamos a... Y de hecho se han acabado.
La DIF manté que el dilluns estarà en condicions per poder donar una possible data per restablir el servei de Rodalies.
Tot Catalunya.
Anem ara a Girona. Els responsables del balneari Prats de Caldes de Malavella, això és a la comarca de la Selva, han demanat a l'administració que actuï per evitar el tancament de l'establiment, després que Vichy Catalán, l'altre establiment termal del municipi, els va tallar dimecres el subministrament d'aigua. L'Ajuntament intenta fer de mitjancer per acabar amb un conflicte que s'arrossega des de fa gairebé 20 anys. Ens ho explica des de Girona Clara Jordan.
Una sentència permetia des de fa 2 anys a Vichy Catalán tallar el subministrament d'aigua, però fins ara no ho havia fet. El propietari del balneari Prat, Rafael Quintana, ha explicat a aquesta emissora que per sobre d'aquesta sentència ha de prevaldre la declaració d'utilitat pública que tenen des de 1917.
Que és un establiment d'interès públic. Des de 1917 el govern d'Espanya el va declarar com el balneari Prat com d'interès públic. Una sentència de lo civil no creiem nosaltres que pugui passar per sobre un tema administratiu i d'interès públic com és el balneari en aquest cas.
El balneari té reserves d'aigua per passar el cap de setmana, però si la situació no s'arregla haurà de tancar les seves portes. L'Ajuntament de Caldes veu amb preocupació la situació, intentarà fer de mitjancer i ja ha instat a la Generalitat i al Govern Central a que regulin d'una vegada l'ús d'aquest tipus d'aigua per acabar amb la conflictivitat.
Ja dèiem a la portada que les comarques de Lleida dupliquen la mitjana catalana pel que fa a accidents laborals mortals. Fins aquest mes hi ha hagut 12 treballadors morts i un centenar d'accidents greus. Davant d'això, el Departament de Treball anuncia que posarà en marxa un pla específic per reduir la sinistralitat en aquestes comarques. Lleida, Estela Busoms.
L'índex d'accidents mortals a les comarques de Lleida és de 8,47 per cada 100.000 treballadors, mentre que la mitjana catalana és de 3,68. En el cas dels accidents greus, l'índex de Lleida també és el doble que el català. En els 9 primers mesos de l'any, els morts en accidents laborals a Catalunya han baixat de 117 a 78, mentre que a Lleida creixen de 7 a 12. Més de la meitat han estat accidents de trànsit. Amb l'objectiu de reduir la sinistralitat, el Departament de Treball posa en marxa a partir de la setmana que ve un pla específic d'inspeccions, com explica la consellera Mercè Arna.
Durant aquests mesos faran actuacions específiques en la construcció i a tres subsectors. I els subsectors són fusta, paper, metall, mobles i tallers de reparació, que són els que tenen aquests índexs superiors a la mitjana de tota l'activitat.
S'ha previst que fins al primer trimestre de l'any que ve es visitin 153 empreses on s'han produït accidents mortals o greus o més de 5 de lleus.
Tres quarts i mig, parlem ara de ports, primer des de Tarragona i després des de Palamós. El moviment de mercaderies al port de Tarragona, del gener al setembre d'aquest any, supera els 26 milions de tones. Això vol dir un creixement de més del 13% en relació amb el mateix període de l'any passat. Tarragona, Carme Cassanyes.
El president de l'autoritat portuària, Josep Anton Burgasser, en unes declaracions a aquesta emissora, ja ha avançat que si es manté aquesta dinàmica, el port tancarà l'exercici amb un moviment de mercaderia superior als 35 milions de tones, un increment del 14% en relació amb l'any passat. Un dels grups amb més bon comportament és la càrrega general en contenidors, ja que del gener al setembre s'ha incrementat un 571%. S'ha passat de les 43.000 tones de l'any passat a les 292.000 d'enguany.
No tant per volum, sinó per percentatge de creixement, però sobretot pel que significa de repte de futur, el que considerem que és l'increment més espectacular dels contenidors. Nosaltres no estem parlant d'un port de contenidors com a Barcelona o València, però sí que estem fent una aposta en la que es demostra que algunes companyies navieres ja comencen a creure en el port de Tarragona i, a més, que veuen les possibilitats doncs, d'un port no tan mastodòntic i tan important com els que ens rodeixen al Mediterrani, però que nosaltres podem oferir un millor servei i una millor qualitat del servei. No?
Tots els grups han pujat en aquest període de temps. Destaca, però, després del moviment de contenidors, la càrrega general amb un 23,4%, els líquids a dojo amb un 18,5% i el moviment de cru amb un augment del 10%.
Mercaderies a Tarragona i passatgers a Palamós, perquè el port d'aquesta vila empordanesa ha tancat la temporada de creuers amb un total de 22.000 passatgers i 30 escales. Això representa un augment del 84% de turistes respecte a la campanya del 2006. Girona, Albert Requena.
El secretari de Mobilitat de la Generalitat, Manel Nadal, ha explicat que el nombre de passatgers i escales del 2007 consolida el port de Palamós com a destí de creuers. Nadal ha destacat que de cara a l'any que ve ja hi ha 21 escales confirmades, tot i que hi pugui haver una davallada en el nombre de visitants.
La previsió és que l'any que ve amb creuers potser estiguem igual que aquest any, però amb passatgers baixarem potser substancialment perquè els grans creuers de Thompson se'n van a Escandinàvia l'any que ve, diguem. De totes maneres, ja hem treballat amb Thompson, ens confirmen que d'aquí dos anys tornaran aquí a Palamós.
D'altra banda, segons Ports de la Generalitat, aquesta setmana han començat les obres de la nova estació marítima de Palamós, que suposa un cost de 293.000 euros i té un termini d'execució de 4 mesos. La terminal acollirà sales d'espera per als passatgers, els sistemes de seguretat per a la Guàrdia Civil i una oficina de turisme, entre altres serveis.
Tot Catalunya.
Poc més de 4 minuts per les dues. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de la dona que hi va aparèixer seccionat en dos en un contenidor entre Sant Just d'Esvern i Esplugues de Llobregat.
Es tractaria d'una dona estrangera de mitjana edat, encara que, segons el secretari general de Seguretat Pública del Departament, Joan de l'Hort, encara no se l'ha pogut identificar.
Es tractaria del cos d'una dona que tot indica, a manca de resultats més precisos de l'autòpsia, es tractaria d'una dona que possiblement és d'origen centre o sud-americà, entre aproximadament uns 40-50 anys, més o menys, i que just en aquests moments s'està practicant l'autòpsia.
De la seva banda, la Guàrdia Civil també intenta identificar el cadàver d'un home decapitat que dimecres va aparèixer surant al mar davant del World Trade Center de Barcelona. Se li estan fent proves forenses i s'està intentant reconstruir alguns documents que duia sobre molt malmesos sense ir a l'aigua.
I l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 4 anys de presó un veí de Sant Genís de Palafolls, al Maresme, acusat de distribuir pornografia infantil per internet.
La sentència considera provat que l'home distribuïa arxius informàtics a través del Messenger que contenien pornografia infantil. La policia va localitzar l'ordinador des d'on es penjaven a la xarxa aquests arxius i li va escorcollar el domicili. A l'escorcoll li van confiscar 36 arxius de vídeo i més de 5.700 arxius d'imatge que contenien fotografies on es veien nens d'edat inferior als 13 anys que es feien fel·lacions, penetracions i tocaments als òrgans genitals. La policia també li va confiscar una agenda i un bloc de notes amb diverses adreces de correu electrònic on enviava els arxius de pornografia infantil. El judici no es va arribar a celebrar perquè l'acusat va acceptar els fets i es va conformar amb la pena que li demanava el fiscal.
També amb radicalment de qüestió, la Generalitat aprovarà l'estudi informatiu de la variant de Sant Bartomeu de Ripoll a principis de l'any que ve, després que ja n'hagi definit el traçat. La variant es farà a continuació dels quatre carrils de la C-17. Tindrà alguns viaductes i dos túnels, un de 365 metres i l'altre de 1.300. Detalls des de Ripoll amb Lídia Traveria.
Aquesta variant ha de descongestionar de trànsit al carrer Progrés, on hi passen 15.000 vehicles diaris. La Generalitat ha tingut en compte algunes de les millores demanades pels veïns. Una d'elles era que el túnel no passés per sota del barri de Vistalegre, tal com explica el regidor d'Urbanisme, Eudald Casas.
L'entrada del túnel de Sant Bartomeu no passa per sota de cap casa, passa just a tocar de l'última casa que hi ha situada al barri de Vistalegre, per tant, no afecta gens ni mica el traçat a les zones on hi ha les cases, tot i que ells també tenien clar que si es feia algun projecte amb molta profunditat no havia d'afectar per res els fonaments de cap edifici, no?
La infraestructura tindrà dos carrils i costarà al voltant de 40 milions d'euros. L'Ajuntament espera que la seva construcció s'inclogui en els pressupostos del 2008 o el 2009.
I el Departament d'Agricultura calcula que el nombre d'hectàrees sembrades de blat i ordi ha augmentat a Lleida un 4% respecte a l'any passat, mentre que el nombre d'hectàrees de cultiu destinat al biocombustible, com poden ser la colza o el blat de moro, baixa un 16%. Lleida, Estela Busoms.
La falta de pluja, el bon moment del cereal i la retallada de primes als cultius per a biocarburants són causes que han fet decantar els pagesos a plantar més blat i ordi per a l'alimentació. La sembra del cereal ha començat amb 15 dies de retard a causa de la sequera. Si justament la falta d'aigua no l'espatlla, la futura collita de blat i ordi es preveu lleugerament superior a la d'enguany. El fet que la Unió Europea hagi retirat l'obligació de deixar el 10% de les grans plantacions en guaret n'és una de les principals causes, segons explica el responsable de Conreus Herbacis d'Unió de Pagesos, Alejandro Domingo.
Aquest guaret obligatori, què podia fer el pagès? Podia fer dues coses, o deixar-ho amb coberta vegetal, o no, o sigui, llaurar la terra, o bé es podia també acollir a sembrar conreus non-foods, que és la paraula vulgarment que es diu non-foods, que vol dir conreus no alimentaris, conreus que no van destinats ni a l'ús de consum humà ni animal.
Els productors dedicaran la terra fins ara reservada al guaret a fer gra destinat a l'alimentació. A més, la falta d'aigua també ha obligat molts pagesos a deixar la colza en favor del blat o l'ordi.
Doncs fins aquí el Tot Catalunya, el control de so Rosa Silluer, la producció Toni Molero i us ha parlat Quim Balaguer. Ara a les dues, tota la informació a l'informatiu del migdia.